Hola, bona tarda. Les detencions practicades la setmana passada a les comarques de Girona pels talls de l'AVE l'1 d'octubre passat no van ser ordenades per un jutge, segons informa avui Televisió de Catalunya a partir de fonts procedents del jutjat número 4 de la capital del Gironès que porta el cas. Segons s'ha sabut, el dia abans, la Policia Nacional va avisar al magistrat que hi hauria detencions entre 15 i 20, però no li va dir mai qui seria arrestat ni que entre els detinguts per ocupació d'aquestes vies de l'AVE hi hauria dos alcaldes. El jutjat diu, segons TV3, que ni tan sols havia demanat a la policia espanyola que assumís la investigació perquè l'estaven fent els Mossos. També us expliquem que s'ha produït una important tensió aquest matí durant l'assemblea de taxistes a Barcelona. El responsable, portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, fins i tot ha dimitit enmig de la divisió. Els taxistes voten aquesta tarda si aixequen l'aturada indefinida que fan des de divendres i algunes veus han demanat votació a mà alçada. També us expliquem a aquesta hora que Joaquim Forn ha anunciat que es presentarà a les eleccions municipals a Barcelona, encapçalant una candidatura transversal de la qual no s'ha revelat amb quina sigla serà, però vol superar els límits del PDeCAT i ser l'espai amb què Junts per Catalunya s'havia presentat a les últimes eleccions catalanes. Neus Munté, que farà tàndem amb Forn, ja ha dit que aquesta era la millor notícia que es podia sentir. I recordem que la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola ha lliurat avui els Premis Bravo a Madrid. Entre els guardonats, en publicacions pastorals, hi ha Missa Dominical.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Són les 5, és dimecres. tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. Com cada setmana, a Ràdio Estel, comencem un programa disposats a dedicar 60 minuts a l'actualitat mèdica, reunint a persones, empreses relacionades amb el món de la salut i el benestar. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació amb actualitats mèdiques. A l'Hora Mèdica hi trobaran laboratoris farmacèutics, empreses, clíniques i tot tipus de persones que es dediquen a millorar la salut física i psíquica, com avui que parlarem dels farmacèutics. Coneixerem BPB, una empresa que val la pena conèixer. I també parlarem de la nutrició, un programa fet en directe. No se'l perdin, comencem. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, la Teresa Josef. Teresa, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Benvinguda.
Gràcies.
I a la conducció, també, la Teresa Josef, i qui us parla, Marc Rius. Els farmacèutics, o antigament els apotecaris, són professionals de la salut que exerceixen la farmàcia i són uns grans coneixedors del medicament, així com dels efectes que pot tindre aquest al cos humà, les persones i les prioritats químiques, biològiques del fàrmac i del cos on actua. El fet de que en la carrera de farmàcia hi ha una gran quantitat de disciplines fa que un farmacèutic sigui un professional versàtil i multidisciplinari, des dels camps de la farmacologia a la química, fins als camps de la botànica, la medicina o la genètica. Avui parlarem d'aquests temes i ho farem amb la Mercè Barau, que és farmacèutica. També estan nosaltres en Ramon Gargallo, gerent de Team 2000. Bona tarda, Ramon.
De Team 2000, no.
Perdó. Team 2000
si no, la Teresa. Si no, la Teresa em mata, eh?
S'enfadarà i ja m'han canviat. No. Gerent de BPB, l'empresa que m'ha anunciat abans. Ramon Gargallo, gerent de BPB. També estan nosaltres l'Àngels Clarés Revella, que és nutricionista graduada per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat de Barcelona, Ramon Llull. Treballa al Departament de Nutrició i Obesitat del CAP Carles Ribes, a Barcelona, districte Sants-Montjuïc, amb la doctora Guadalupe Fernández. I, com sempre, la Maria Teresa Josep, ara sí, gerent de Team 2000.
Ara sí
que toca. Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un màster Bocines Internacional per la Màster Bocines Administració per la Universitat de George Washington a Washington, D.C., dels Estats Units. Des de 1985, vinculada a la indústria farmacèutica, va crear Team 2000, una consultoria d'empreses desenvolupant plans de formació per diferents col·lectius dins de l'empresa i per diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. Molt bé, doncs, de nou, bona tarda, Teresa.
Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bé, doncs, parlarem d'Àngels, de la nutrició, no? Doncs què et sembla si et preguntem què és i per què és tan important? S'està parlant molt de nutrició, Teresa?
Molt.
Nutrició...
Sí.
Per què és tan important, la nutrició?
Bé, anem per part. La nutrició fa referència a l'acció d'assimilar els nutrients obtinguts dels aliments. És un procés biològic, la nutrició, que es fa mitjançant el qual absorbeix, el nostre organisme absorbeix els aliments. I es fa per, i és un procés biològic, és a dir, quan nosaltres mengem, a través dels aliments obtenim els nutrients. Aquests nutrients no sorgeixen de forma espontània, sinó per una sèrie de fenòmens, com per exemple la digestió. Un cop nosaltres mengem l'aliment, el nostre procés digestiu converteix aquests aliments en nutrients. Aquests nutrients passen al tub digestiu, del tub digestiu a la sang, i la sang ja reparteix als òrgans i també a les cèl·lules. D'aquesta manera podem fer, bé, donem combustible a la nostra cèl·lula i al nostre organisme per desenvolupar des de funcions vitals com la nostra feina quotidiana, com en el dia a dia. Clar. Obtenim el combustible d'aquests nutrients.
Això vol dir que el que ingerim, el menjar, el que mengem...
Es transforma en nutrients,
es queda el cos, el que els interessa, i l'altre el rebutja.
Correcte, els excreta, evidentment, sí.
Molt bé, molt bé. Aleshores, jo diria que per fer una bona dieta tindries que estar assessorada, no?, per un nutricionista.
Absolutament.
Realment, que et convé i no et convé, no?
Correcte. Per això la importància del nutricionista. Però la feina del nutricionista en centres de salut propers al ciutadà. Quan parlem de nutrició, parlem de... que obtenim els nutrients a través dels aliments. Clar. Per tant, cada etapa de la vida necessita el seu pla dietètic, que ho tindrem a través dels aliments i dels aliments, evidentment, aquests nutrients.
Perquè a vegades dius, doncs, bueno, veus una revista i veus una dieta, no? I dius, mira, la seguiré, no? A veure què passa. I després veus que realment allò no et funciona, no? Vull dir que...
Per això és important la figura del nutricionista, perquè aquest professional té una formació íntegra, no només en nutrició o en dietètica, sinó també en bromatologia, que és la composició dels aliments. També de fisiopatologia, també de tècnica dels aliments. És a dir, és un gran coneixedor dels aliments i de com s'han de distribuir al llarg del dia o bé en cada etapa de la nostra vida.
Sí, jo també estic d'acord, Teresa, que ens fa falta, ens aniria bé una nutricionista que ens assessorés. Perquè a vegades ens diuen, bueno, doncs, vostè ha de menjar hidrats de carboni o no n'ha de menjar. Però clar, diuen, bueno, però què és? A vegades
la
no sé ni què és.
Sí.
La quantitat.
La quantitat, com s'han de distribuir al llarg del dia.
A la nit, m'han dit que n'haig de menjar, però n'haig de menjar a la nit o perquè això potser no m'ho han dit.
Això ja depèn de la persona, per això és important la figura del nutricionista, perquè treballarà en cada persona de manera personalitzada. Perquè prèviament hem de valorar no només la història clínica, sinó l'estil de vida d'aquesta persona, les seves patologies, etc.
Sí, sí.
Un nutricionista... Perdó.
I com busquem un nutricionista?
Bé, actualment la figura del nutricionista comença a estar reconeguda. Però, a diferència d'altres països, com per exemple Gran Bretanya, Alemanya o França, el país veí, els pots trobar en centres de salut. Però aquí, en aquest país, està relacionat la nutrició amb l'assistència privada. És a dir, obtenim nutricionistes, però no en un ambulatori. Si tu tens qualsevol problema i has de pautar una dieta, en un ambulatori te la pautarà l'infermera. Correcte.
No és nutricionista.
Que no és nutricionista. Té conceptes de nutrició. Sí. I potser que tenim una mica més d'estructura o tenir una bona estructura, els seus resultats poden ser inclús tan bons com els nostres. Però, clar...
És molt més genèric, no?
Clar, exactament. És molt més genèric i no tan personalitzat.
Claro.
És igual que la persona que va a la farmàcia. Diu, escolta, vull fer una dieta.
Clar, a la farmàcia sí que seria molt interessant, ja que no trobem un nutricionista a l'abast, o sigui, en la primera línia de foc de la salut pública, la farmàcia podria ser, és un molt bon entorn, perquè, doncs per proximitat, les farmàcies estan als barris, des de barri,
sí.
I el ciutadà s'apropa a la farmàcia, i és on es deixen portar. Parla amb el farmacèutic, parla dels seus problemes, i el farmacèutic o els auxiliars de farmàcia tenen molt coneixement d'aquestes persones.
Clar.
Aleshores, aquí el nutricionista tindria molta informació que donaria al farmacèutic doncs, per poder fer un bon plan dietètic.
Clar.
I personalitzat, clar.
Perquè no totes les farmàcies tenen. Algunes sí que tenen, no sé si és que van per hores o no sé, però moltes no. Llavors... Aquestes que no tenen aquest servei de nutrició, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, no sé fins a quin punt és viable o no el que li poden dir, o sí.
O li poden donar un producte a mi,
exacte.
Prenguis això...
Perquè, clar, complements nutricionals hi ha a patades.
Sí, hi ha a patades, exactament, però no sempre són...
Però no atendre'l com una nutricionista, clar.
Perquè, clar,
a més a la farmàcia se suposa que darrere teu hi ha gent que també vol comprar. Clar, la que hi ha nutricionista... ja tenen unes hores dedicades a aquesta persona per poder fer una mica d'anamnesi, una mica d'història.
És que és bàsic. Necessitem una història clínica, necessitem quins són els seus hàbits, no només els hàbits de vida, sinó aspectes psicosocials que són importants a l'hora de marcar una dieta. L'important és que la dieta sigui efectiva. I la manera de fer efectiva una dieta és una educació nutricional. La nutrició és a llarg termini, a llarg plaç. No només està relacionada amb una operació biquini, aprimar-te o canviar la constitució corporal, la composició corporal teva, sinó també està relacionada amb que tu arribis a la bellesa amb un bon estat nutricional.
Clar, llavors vol dir que una nutricionista l'haurien de visitar les persones obeses i les no obeses?
Exactament. Les obeses i les no obeses. A través dels aliments, una pràctica que fem 5 o 3 o 4 vegades al dia, depèn, ens pot ajudar a mantenir un bon estat nutricional. De fet, se sap que les persones que mengen bé tenen millor salut, arriben a la bellesa sense tantes comorbilitats, com poden ser acompanyades del sobrepès, com poden ser la diabetes, com poden ser
hipertensió,
com poden ser colesterol o el fetge gras, que ja hem parlat en aquest programa. Està relacionat, hi ha un estalvi per part de la sanitat pública amb aquelles persones que estan ben alimentades i porten una bona pauta dietètica. La notícia està relacionada amb aprimar-se i no és així. Clar. Està molt més relacionada amb la salut.
Clar, sí.
I com planifiqueu aquesta dieta amb una persona?
Bé, sobretot parlant amb ella i coneixent-la no només els aspectes més clínics, sinó, com t'he comentat abans, aspectes més psicosocials, perquè puguis aquella pauta dietètica que estàs donant sigui del tot efectiva.
Clar, els seus hàbits, no?, i les seves costums, el treball, l'horari... No?
Correcte. Cada persona és un món...
Clar.
I sobretot perquè sigui eficaç la dieta proposada.
I després ve el que dieu vosaltres sempre, canviar d'hàbits, no?
Correcte, que és el més difícil.
El que més costa, no?
Suposo que sí, no?
Per tant, sigui quin sigui el motiu de la consulta, el que sempre farà el nutricionista és intervenir a través de l'educació nutricional. Perquè fent que el pacient adquireixi bons hàbits de vida, i això es fa, el moviment es demostra caminant. I les coses s'han de fer. I la manera de fer-les, hi ha un protocol de seguiment, un protocol d'actuació, que és un nutricionista capaç, el que està capacitat i format per aplicar-lo.
Lògic. Sí, molt bé.
Però no només, a més, en qüestió de salut. També hem de tenir en compte les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.
Això és veritat.
Que avui en dia presenta la població. I és el nutricionista la persona formada i capacitada per orientar-nos en aquest...
Sí, perquè a vegades hi ha més al·lèrgies i després intoleràncies, com a lactosa, no? Celíacs i tot això.
Tot això en sabem... Bé, avui en dia tenim massa informació, perquè aquesta informació és desinformació, absolutament.
Sí, tant.
Com veus tu la població, la gent que ven al teu ambulatori? Estem informats o ens manca informació?
Estem potser massa informats, però mal assessorats. Estem molt informats, tenim molta informació.
No sé què és pitjor.
Ja, però estem mal assessorats. Hi ha molts mites al voltant de l'alimentació i de la nutrició.
Sí. I cada vegada hi ha més productes que surten, inclús per la tele, dient, quan això, o les revistes, que et diu, pren aquest drenant i perdis tantos quilos en tantes setmanes. Dius, mare de Déu.
Bé, això no és gens una mica prudent. Perdrà pes amb aquestes dietes miracles, el que fa és que perdis pes, però immediatament deixes la dieta. Guanyes el pes que has perdut i, a més, més encara.
Sí, és l'efecte jo-jo, no?, que dieu.
Exactament. Clar. Aquest efecte acordió.
Acordió,
sí. Que és absolutament contraproduent per mantenir un bon estat de salut.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Ara parlem amb en Ramon Gargallo, gerent de BPB, no de Tindos Group, com havia dit abans.
Explica'ns, Ramon, què feu a la vostra empresa?
Bueno, nosaltres el que fem, bàsicament, és crear estratègies que siguin viables en el punt de venda.
Ah, veus?
Vale? Tant, sí que és veritat que el nostre sector més, bueno, on ens sentim més còmodo és el món farmacèutic. Uh-huh. Per tant, els nostres clients directes serien els laboratoris.
Molt bé.
I diguéssim que per repercussió després les farmàcies, no?
Clar.
Aleshores,
com
bueno,
un final de venda,
sí,
no?
Aleshores, bueno, ens movem molt en aquest món, sí que treballem per altres sectors també, però bàsicament avui per avui és aquest, no? I ens sentim còmodos. I com tots els que estem dintre de l'empresa, d'una manera o d'una altra, venim del sector, doncs, bueno, la veritat és que ho coneixem molt, no?
Clar.
I el món que, farmacèutic, clar, doncs, bueno...
Tota doncs, la vida.
Sí. Llavors, doncs, bueno... Doncs, això és el que fem. Tenim diverses divisions dintre de la companyia, perquè fem diversos serveis, i, bueno, i aquí és on fem, no? Des del disseny doncs, dels propis PLVs que es poden trobar, uh-huh, fins a, no sé, fins a formació en retail. Vale?
O sigui, que feu visual, expositors per posar els productes,
exacte,
no?
Exacte.
Llavors, carteles, no?
De tot això.
Que això es posa a la farmàcia.
Que es posa a la farmàcia, sí, sí.
Molt bé.
Llavors, bueno, un punt important és que, sí, bueno, com saps, anteriorment jo havia estat a altres laboratoris. Clar, el contacte que a vegades tenim amb la farmàcia ens dona molta informació a la
farmàcia,
no? Evidentment,
perquè coneixes el canal.
Clar. Llavors, una de les coses doncs, que a vegades parlem és aquesta interacció, no?, que té que haver entre laboratori i farmàcia. Perquè al final recordem que la farmàcia no és més que un prescriptor dels productes dels laboratoris.
Exacte.
Bueno, i aquí a vegades hi ha la seva... Que després amb la farmacèutica que parlarem li podem preguntar, no? A veure què opina ella.
Oi,
no?
Tant.
I això, més o menys, resumidament, és una mica el que toquem. Al final ens estem convertint, mica en mica, en una empresa estratègica amb el punt de venda, amb tot el que comporta, no?
Uh-huh.
I, bueno, una miqueta seria això.
I com veus el futur de la farmàcia?
Molt canviant.
Molt canviant.
Molt canviant.
I encara té que canviar més, no?
I encara té que canviar més. Penso que la farmàcia té que fer un canvi, jo diria, estratègic.
Vale.
Estratègic. És a dir, tot el que jo recordo les meves etapes als laboratoris farmacèutics que parlaven de category management, de category,
sí,
de producte,
sí, sí,
i tot això, que ho parlaven des del laboratori,
sí,
jo crec que ara li ha arribat el moment de fer-ho a la farmàcia. Vull dir, té tanta atomització de producte que la pròpia farmàcia el que té que fer és decidir què vol fer. Abans parlàvem amb tu del tema de nutrició. Jo penso que la nutrició és essencial. Per això et feia la pregunta a la farmàcia, no? Perquè jo al costat de casa tinc una farmàcia molt gran que està al costat d'un CAP. Molta gent va preguntar, aquesta farmàcia té una nutricionista, no? Però és que hi ha molta gent. No tenen enlloc res que indiqui que aquella farmàcia té una... Tu saps el valor que pot tenir
un reclam,
això?
No? Vols dir que tenen un servei i que aquesta farmàcia dona un servei especial.
Comunica-ho, que tu tens això. Oh. És un exemple, com aquest molts, no? Penso que la farmàcia es té que anar transformant sense oblidar el que són. Però sí que es té que anar transformant una mica en un punt estratègic de cara a la persona.
Mm-hmm. Vols dir donar serveis nous, no? Comparat
clar,
amb aquest
clar,
de nutrició.
Clar. Per exemple, hi ha una altra que la farmàcia... Curiosament, hi ha una farmàcia on jo visc i al costat té una ortopèdia.
Mm-hmm.
Doncs la gent va a la farmàcia per preguntar temes d'ortopèdia i té una ortopèdia al costat. Doncs aprofita't, no?
Clar.
Ja que va...
Clar.
Tu no vas a vendre, et venen a comprar,
clar, clar.
Us ofereix, no sé.
Clar, és que una mica més empresari.
Jo crec que cada vegada més, exactament, exactament. Cada vegada més, jo crec que la farmàcia s'ha de convertir en una petiteta empresa que doni serveis de salut.
Exacte, serveis de salut.
Són, i més ara que tu saps, Teresa, que hosti, la cosmètica, per exemple, és un tema que s'està movent una passada. Jo no sé si ells són capaços de vendre tot el que tenen o només serveixen el que li demanen.
Exacte.
Amb el potencial que tenen, no?
És que a vegades la venda és una mica passiva, no? En
exacte,
el sentit de...
Exacte.
Pues, li demanes una cosa al farmacèutic, però després a vegades tampoc et pregunta massa, no? Això perquè ho vols o perquè ho tens,
sí,
perquè li,
sí,
no li hi ha un altre producte que li pot anar millor o simplement
sobretot,
pot donar-li un altre complementari.
Sobretot en productes OTC.
Clar, productes demostrador.
Quan són productes de medicaments i tal, no.
Llavors, no, sí, perquè això ha... és sagrat.
Però productes OTC ho tenen allà i, bueno, sí que moltes vegades sí que et donen una marca, perquè potser per mil raons, no? Vés a saber, però, no sé, ja que ho tens allà, ven, el noi el tens, no?
Clar.
Com tots que anem a vendre, al final el noi el tens, doncs...
I com és la farmàcia, no qüestiones. El que tu, la farmacèutica, és el que et prens. Perquè ja el veus una persona, un professional ja, amb una formació... que a vegades el tenim com a metge. Vull dir, abans vas al farmacèutic al metge.
És que la figura del farmacèutic, per això parlem amb amants, és una persona molt propera. Sí. És un professional de la salut molt propera.
S'hi confia molt, hi confia
molt.
I molt assequible.
Exactament,
perquè molt assequible. Et trobes, o sigui, no tens que demanar hora, no tens que despreciar-te el cap.
Jo tinc l'exemple de ma mare. Ma mare moltes vegades diu... per què ets anar al metge? Vaig a la farmàcia,
clar,
que ja m'ho diran,
clar,
i ja en sabran.
I llavors diu, vaig a la Núria, i vol dir que és la farmacèutica. Vaig a la Núria a veure què em diu, o què em dona.
Els farmacèutics són els professionals de la salut que més saben de fàrmacs.
Sí.
Ho sap més que un metge. Clar. I quan va un pacient va a la farmàcia amb tot l'arsenal que li acaba de receptar el metge, doncs és la farmàcia també que ha agafat una mica aquest rol, no? D'informar el pacient
i quan
com ha de prendre la medicació, com prendre-la, perquè en els centres de salut pública, bé, de fet, fa poc van estar de vaga, pel poc temps que poden dedicar els pacients.
Sí,
per tant, la farmàcia és el centre per excel·lència, on el ciutadà després del cap a la farmàcia, i a més hi ha una relació inclús a vegades personal,
personal
i d'extrema confiança, que això ajuda moltíssim. El farmacèutic a l'hora d'aconsellar.
A més, cada vegada, com deia el Ramon, tenen de tot. Tenen productes ortopèdics, tenen plantilles, tenen bastons canadencs, muletes, tenen de tot. Vull dir, venen...
Sí, s'amplien. De vegades, inclús, i permeto-me l'expressió, sembla un bazar xino. Sí, que és veritat, perquè està ple de coses. Quan vas a una farmàcia d'aquestes que estan... Ja n'hi ha tants productes...
Que són súpers, ja.
Clar, però sí que és cert que el personal de la farmàcia són persones molt formades.
Molt
és la mateixa
farmàcia
farmacèutica que li interessa donar missatges i formar els...
I cada vegada més, Cada vegada els laboratoris també es preocupen que
de la formació.
Que estiguin molt formats sobre els productes.
I molt entesos amb lletres. Perquè entendre la lletra del metge... Déu-n'hi-do.
També.
Ramon, els expositors de les farmàcies, tots, o sigui, el client, per exemple, vostre, client d'expositors, molts deu ser al laboratori, no? Perquè, clar, la
deuen
tenir un perfil que la marca tal tenen l'expositor groc. No pot el farmacèutic dir, bueno, jo aquí que n'hi cap un de 2 metres...
El farmacèutic l'únic que pot fer és dir... aquí entraríem en una altra història que no sé si toca, però el farmacèutic l'únic que pot dir és dir a l'expositor que em portes no m'agrada.
Ah, clar, això sí.
Vale?
Que
això també s'està canviant, perquè, clar, al final és la imatge de la farmàcia. I, per exemple, tu pots fer, perquè al laboratori li pugui sortir més barat, per exemple, fer un tipus de material X... però a la farmàcia no agradar-li, perquè no li queda bé a la farmàcia.
Clar.
Llavors...
gran i no li... i clar, molt de lloc.
O el material és molt... bueno, és, bueno, no apropiat. Però aleshores el que sí que... llavors el farmacèutic l'únic que pot fer és dir-li, mira, no em portis l'expositor perquè no m'agrada. Però clar, què passa? Que el laboratori té intrínsec una oferta econòmica...
Basada
en l'expositor. Amb un pack o amb tal, no?
Ah.
Aleshores, aquí és a vegades on el què passa? Pues que el farmacèutic s'ho queda tot, ho té un parell de dies i, com no li agrada, pues ho tira. Ja està.
Llavors,
sembla, i a vegades jo penso, com és possible que els laboratoris això no es donin compte?
Clar, clar. Perquè ho treuen de l'expositor, posen la lleixa, o sigui,
ja
a l'estanteria, i es perd tot
clar, allà. I a vegades, una petita inversió més, que al final estem parlant de punt de venda, el punt calent, que significa al final ventes. I hi ha marques importants que ja ho estan fent i el ROI els hi torna immediatament, perquè és així. No? Però bueno.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'Hora Mèdica i ho fem tal com hem dit, parlant de farmàcia. I ho farem amb la senyora Mercè Barau, que és farmacèutica. Senyora Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs benvinguda al programa.
Igualment.
Bé, per començar, si li sembla, ens pot ajudar... Amb què pot ajudar el farmacèutic amb un client que entra a la seva farmàcia?
Bueno, amb molta la gamma que podem, d'alguna manera, des de l'assessorament en productes a nivell per a farmàcia, per símptomes menors, però també amb el malalt crònic, amb la manera de prendre's el fàrmac, amb fer-li un seguiment, amb l'adherència amb aquella medicació, amb si aquella medicació li està causant algun problema que ell té, que poden ser efectes secundaris, com pot ser, per exemple, un restrenyiment. Aquest seguiment amb el malalt crònic i amb el malalt agut, que per primera vegada pren un fàrmac, explicant-li la manera en què se l'ha de prendre, com se l'ha de prendre, fins quan se l'ha de prendre, quantes vegades se l'ha de prendre, perquè això sí que és molt important, que els medicaments es prenguin tal com el metge ha prescrit.
Molt bé, i la veritat és que és així el mateix. Què és el que més li pregunten a Mercè?
Bueno, a dia d'avui, si em pregunten què em pregunten avui, et parlaré de mals de coll, de tos persistent. Si em dius a l'estiu els mosquits que han picat el nen... Anem una mica, la veritat és que la consulta va bastant en funció de l'època de l'any que és. I en època, de vegades també, depèn de quina, no sé, sorgeix alguna cosa, alguna informació. Pues, per exemple, jo que sé, que prendre omeprazol molt temps pot provocar... Llavors et consulten just d'aquella notícia, que de vegades són notícies certes, de vegades són notícies falses, i de vegades són notícies tretes de context, amb la qual cosa bueno, es tracta de donar-li la part veraç d'aquella notícia.
Nosaltres estàvem valorant ara la seva feina, perquè estàvem dient que per moltíssimes persones, per no dir quasi bé el 100%, el farmacèutic és com un metge, no? Perquè anem a veure't a tu primer que a vegades que anar al metge.
Jo et diria que el farmacèutic és el farmacèutic, el metge és el metge. Nosaltres no diagnostiquem malalties, però nosaltres sí que jo crec que en sabem molt de medicaments.
Segur.
Llavors,
els que més.
Amb el medicament jo crec que hi tenim molt a dir i molt a acompanyar el pacient amb malalties, això li toca al metge. I si està clar, jo crec que això és algo per lo que hauríem de lluitar, amb tindre protocols, maneres d'actuar consensuades, conjuntes, de dir, doncs mira, la tos aquesta, però si et ve tres vegades, envia mal, o... I a més que ho féssim tots, és evident que tu sempre has d'actuar... depenent de la persona d'una manera individualitzada. Però sí que tothom actués de la mateixa manera.
Això seria ideal.
Jo crec que és un camí que hem de fer.
Sí.
De fet, jo ara a taula, Mercè, explicava, no?, que ma mare sempre diu, ai, espera't, abans d'anar al metge vaig a la farmàcia, que allà segurament que m'assessoran bé i em donaran el que sigui, no? O sigui, una mica el que deia abans, per la confiança, més que res.
Jo crec que tenim dues coses. Una és l'accessibilitat. Som molt accessibles. Cada cantonada, i si la farmàcia aquella de la cantonada no t'acaba d'agradar perquè, bueno, tothom té les seves empaties pròpies, quatre cantonades més avall tindràs algú que segur que t'hi pots entendre molt bé en qualsevol moment I pots això. Jo m'hi trobo molt, que sí, vull dir, la gent va al metge, el metge li don una medicació, li explica en aquell moment, però el malalt en aquell moment li acaben de dir que té no sé què i que més a més
li han subat la pressió. I no escolta. Llavors,
ell està en aquell moment amb un altre món i quan arriba aquí et diu, m'ha donat això, i li preguntes, bueno, i què? Mira, no ho sé. M'ho ha dit, però no sé ben bé el que m'ha dit.
És un clàssic, Perquè tampoc escoltem massa com es té que aprendre, perquè ja amb el que diu que tens ja et preocupes.
Ja en tens prou. Exacte, perquè
et bloqueja, no?
Clar.
I també és cert que en aquests moments la sanitat pública, tot i que és una molt bona sanitat pública, sí, la que tenim aquí, sobretot a Catalunya, el temps és limitat. Sí, i de vegades la persona li han donat hora per aquell dia i a més li vol explicar i vol que li miri i li vol comentar no sé què. Llavors això fa que part de la informació que li està donant el metge, com que ell està pensant sobretot que no marxi sense dir-li no sé què, i diu, sí, però és que sí que m'ho ha dit, però no me n'en recordo. I llavors el que per mi també és molt important, i això sí que és algo que em posaria una mica reivindicativa, és que a la farmàcia hauríem de conèixer les primeres dispensacions. Què vull dir, primeres dispensacions?
Històric.
Quan algú ja porta 2 anys que s'ho està prenent, per la pressió, pel que sigui, per un problema... Ja va bé de tant en tant reforçar el missatge, però no cal reforçar-lo cada vegada. Però quan algú s'ho pren per primera vegada, que ell conegui, sàpiga bé quan s'ho ha de prendre, això jo crec que és molt, molt important.
Si a vegades no expliquen tant el per què tens que prendre aquest medicament, si tu prenguis això i ja està, i penses, vale. Però vull dir, no ho has raonat amb el metge, ni tampoc t'ha explicat tan massa.
I si tu quan t'arribes a la farmàcia li has de començar a preguntar, i això no... Vull dir, arriba un moment, llavors dius, si jo ho tingués mercadet d'alguna manera, això li dono avui per primera vegada. Dius, doncs amb aquest avui hi aprofundirem i quan surti d'aquí, sobretot, per exemple, inhaladors. Un Ventolin, si cada...
Fer els pus bé, de 2 en 2, a vegades, i tal. I tampoc ho ensenyen, però van molt ràpids, perquè tampoc tenen massa temps. I després també confiem molt... saps què és igual? Que em digui això i després a la Mercè m'ho explica.
I de vegades, vull dir, encara que els hagin explicat, reforçar el missatge. Veure, perquè una cosa és el que li han explicat allà i l'altra. Això m'hi trobo molt amb els inhaladors. Jo els faig passar dintre i els dic, és la primera vegada? Doncs la primera toma la faràs aquí dintre i mirarem a veure com ho fas. I veus que realment, per fatal. Molt que ho hagi entès, ho fa fatal.
Fatal. I a més, vull dir, no es traga l'inhalador, sinó que l'escup. Després el cono a vegades tampoc li encaixa i és un drama.
Els hi dius... La boca ben ajustadeta, obren... Vull dir que,
I treu l'inhalador abans d'hora, i llavors, surt tot el gas. Vull dir que, jo estic d'acord amb tu, que és un dels productes a la qual es té que fer més entrenament.
Un entrenament, la paraula és aquesta, Entrenar, i de vegades, fins i tot això, la gent gran, coordinar, i si veus que no coordina, li fas una nota i li dius, mira, torna al metge i que et faci una càmera, perquè no ens surt. Per molt que vagis venint cada dia a prendre-ho aquí, no farem
res. No avançarem.
Exacte.
Això que diu la Mercè, de que han retallat el temps als metges, que els hi falta temps, és ben cert, i el malalt se n'ha adonat, perquè la prova d'això és que el malalt, abans d'anar al metge, molts es fan una llista. Em fa mal al matí el peu dret, em fa mal... Per recordar-ho tot.
És el que us deia, llavors, quan el metge li explica alguna cosa, com que ell està pendent de la seva llista...
Se'ns
n'ha anat el temps.
Exacte.
I llavors arriba a la farmàcia i diu, m'ho ha dit, però no sé el que m'ha dit. Doncs tornem-hi.
I tant.
I si sap el que li ha dit, reforçar el missatge també moltes vegades va
cert,
molt bé.
Ben cert,
Mercè, amb què ha millorat el farmacèutic actiu versus el farmacèutic de fa uns anys?
Jo crec que no és el que ha millorat el farmacèutic. Jo diria que la professió ha anat canviant. Des d'un farmacèutic que era elaborador d'uns medicaments personalitzats, perquè feia la fórmula allà, que era realment entre una indústria farmacèutica, canvia completament la professió. I jo crec que el farmacèutic en aquest moment està en un replantejament de la seva situació. Jo crec que com a professional que és, se'ns ha d'aprofitar bastant més. I què et vull dir amb aprofitar bastant més? Et vull dir que cada vegada tenim més malalts crònics, cada vegada tenim més gent gran, amb una soledat...
Brutal.
Parlem de solitud i parlem de soletat. Sí, parlem de les dues coses.
Sí, diferent, eh?
Totalment
clar, vull dir, hi ha gent que no té ningú proper, sobretot ciutat, la ciutat. Llavors, bueno, tu tens una feina aquí molt important amb l'estabilitat d'aquest malalt. I quan parlo de l'estabilitat, vull dir això, una adherència al tractament, perquè dintre d'aquesta solitud, diguem-ne, hi ha un deixament de la pròpia persona.
S'abandonen, clar.
Llavors, jo crec que tenim dos papers fonamentals. El primer paper és davant d'aquest canvi de pacient, d'un pacient crònic sol, per dir-ho d'alguna manera, o poc acompanyat, deixem-ho així, que potser queda millor, i després l'altra feina important que jo crec que tenim, que és amb la promoció i la prevenció. Quan dic la prevenció, et puc dir, doncs això, amb una implicació amb el cribatge de càncer de còlon, que ha donat uns resultats increïblement bons de detecció abans de temps d'algú que quan realment el càncer de colon treia les orelles. El gasto, ja no parlo de salut, sinó de el gasto a nivell... lo que és la sanitat pública era enorme. Llavors, d'alguna manera, aquest tipus de feines ja no només emmarcades dintre del que és l'usuari, sinó emmarcat dintre del que és la planificació sanitària a nivell global.
I tant. Home, s'ha pogut erradicar molt, perquè s'ha agafat tan incipient...
Erradicar no és la paraula, detectar una cosa en un moment en el qual, si tu detectes, les conseqüències pel pacient i pel sistema sanitari són molt mínimes. En canvi... Si això
la repercussió és més
clara
o no.
Jo crec que en aquest sentit el farmacèutic, per això que us deia abans, per la credibilitat que té com a professió, perquè jo amb el cribatge de càncer de colon, vull dir, m'hi trobava molt... Molta gent ni entenia ben bé la carta. M'han enviat una carta, em diuen que vingui a la farmàcia, què diuen que haig de fer? Però tu creus que això ho haig de fer? Quan tu els hi reforces, els dius, home... I tant com ho has de fer.
Clar.
Jo crec que en aquest sentit tenim
hem avançat molt amb això.
Tenim molt camp a recórrer, per això que us deia, per la credibilitat i per la proximitat, perquè li és molt fàcil venir a la farmàcia i a veure què passa. Si ha d'anar al CAP, sobretot en prevenció, la gent... La prevenció és de gent que no està malalta. Llavors, si no està malalta, no vol anar al metge.
No.
I a la farmàcia sí que s'hi acosta.
Per què?
És que anem al metge, que ens trobem malament.
Sí, en extremis ja, a vegades. Sí.
Mm-hmm. No sé, vull dir, és el punt de vista del que us deia que em preguntàveu, no? Mm. Què veia que havia millorat el farmacèutic? Jo crec que la professió s'ha de reorientar cap a el que la societat li demana, i la societat en aquests moments li demana això, un malalt crònic i una implicació amb la promoció i amb la prevenció.
Sí.
Aquests canvis també us ha portat a vosaltres, ja parlant, diguéssim, d'una vessant més empresarial, perquè al final la farmàcia és un negoci, i que vosaltres heu invertit també, també aneu-vos a vosaltres transformant al llarg del temps, no? Perquè tot ha canviat.
I quina professió, no?
I quina professió, no? Per això dic. Com afronteu aquests canvis que vosaltres mateixos teniu que fer com a propi negoci, i també la vinculació, no?, que teniu que tindre cada vegada més amb els laboratoris, que al final no deixeu de ser prescriptors dels productes que compreu, no?
Bueno, la vinculació amb els laboratoris et diria que és una cosa que cada qual opcionalment tria i elegeix, amb la qual per mi no és un problema especial. No sé ben bé el que m'estàs preguntant, eh? No sé si t'hi he entès. Els canvis, jo crec que tots els canvis s'enfoquen sempre en por. La comoditat, l'ésser humà és acomodatiu, amb la qual tu ja estàs ben acomodat. Si en tu ningú t'estira la cadira, tu te sentes a la cadira i dius, és mia, jo no me muevo. Perquè som així, com a... Seguint algú que és molt esbojarrat, que sempre hi ha algú que diu, jo encara sempre vaig canviant de cadira perquè m'agrada moure'm, normalment som així, però quan a veure la cadira es mou, quan entren noves tecnologies, quan entra la recepta electrònica, va entrar la recepta electrònica i va ser un canvi important. I amb la gent, no pel farmacèutic sol, sinó per l'usuari, que ell estava acostumat a tocar la seva recepta.
Sí,
i a dir,
paper.
Clar, vengo con 3 recetas. Sí. Mira, dónde, y ahora de... ¿Y qué tengo aquí? Claro. Es que solo tengo un papel. Vull dir, que, no.
No, és veritat, és veritat.
Perquè és veritat.
És veritat.
És veritat.
Sí.
Llavors, bueno, pues
et vas acostumar. I més els que 3 recetes són 3 papers.
Clar.
I ara, amb un paper de dinar 4, tens 10... Bueno, 10 no, però 5 productes sí.
Jo vaig arribar a acabar enganxant papers. No me venga hasta el dia 25, perquè el tenia cada dia. Jo, i me sale algo? No me sale nada, ja se lo dije ayer.
Com aquell que mira la loteria.
Clar, i tornava l'endemà. Me ha tocado. I jo, no, tampoco, hasta el dia 25. No.
Sobretot els panyals, eh?
De tot.
Perquè
ja es pago corto.
Els panyals sempre tenen el dia.
I els enalaprils, també.
Bueno, mira, hi ha un problema, i ara es fa una mica de broma, no sé si el programa ho permet. Però hi ha un problema, que és que les caixes dels medicaments no totes tenen les mateixes pastilles. N'hi ha que en tenen 20, n'hi ha que en tenen 28, n'hi ha que en tenen 30, n'hi ha que en tenen 40, per qual, clar, terminant una, l'altra on les queda, l'altra on l'altra...
I pateixen.
Patim.
Això és el malalt crònic, no parla del malalt crònic.
Sobretot els iaios, quan els queda només 10 pastilles, ja pensen, no tindré. I diuen, que encara queda 2 dies.
No, i que d'esta li queda, li queda...
Sí,
però l'altra se m'ha acabat, o sigui, que l'altra hi menys.
Sí.
Oh, però és que l'altra...
Sí, no, sofreixen, això... angoixa i tot, eh?
Mare de Déu.
Angoixa i tot, jo
sí.
T'estic dient en broma,
no,
això
de
les
no.
diferents presentacions, però vull dir,
però cert,
aquí
sí,
va
sí,
crear
sí.
bastant aquí, i dic aquí, perquè és el que jo dic, però vull
clar.
Dir, evidentment, totes les farmàcies del mateix, no?, que veien que una caixa se'ls acabava
clar.
I no eren conscients de que l'altra, més de ser de 20... Era de 30, amb la qual, tranquil, tenim setmana i mitja. Oh, però si m'ha acabat esta i de l'altra, l'altra
sí,
no.
Sí. No, i a més es posen nerviosos i
clar,
que...
És...
I com no són tot no és igual, com bé diu la
Mercè. Per això us dic que, bueno, jo crec que ens hem d'anar adaptant i ens hem d'adaptar a el que toqui. Hi va haver l'entrada de genèrics, que això sí que va ser un canvi important. Aquí sí que els laboratoris farmacèutics hi han hagut comunitats que han anat a subhasta.
Sí,
aquí es va anar... Jo intento tenir diverses cases de genèric. La casa de genèric per mi té un problema, que és que diguem-ne que d'alguna manera la marca... És el que... L'envàs és el que distingueix l'envàs. La marca de la casa, el logo, per dir d'alguna manera.
Nosaltres li dèiem l'apellido.
Exacte.
Perquè és amoxicilina i llavors teníem que dir al laboratori, no? L'apellido. No? Perquè...
La moxi encara és una cosa curteta, però, per exemple...
Sí, si profloxacino, dius què?
Exacte. I un malalt està prenent alhora pel colesterol, per la tensió, pels sucres...
La simvastatina, que diu la simvastatina, no?
Clar, simvastatina, a menys els hi sona d'oxazo, els hi sona igual, amb
tot,
la qual,
tot.
Si les caixes s'assemblen molt,
sí,
que és
el
que
sí,
fan moltes cases de genèrics...
Sí. Només canvia el nom. Llavors totes són blaves i blanques. I
és difícil distingir-ho. És difícil distingir-ho.
Llavors
intentes, o jo almenys intento tenir diverses marques de gener.
Molt bé, Dave.
I quan
és
de la pressió, pues, la que és més roja, perquè la roja és la de la sangre.
Sí. Exacte.
Perquè el concepte reconèixer la caixa... Per la gent gran és molt
important.
Els colors són molt importants per la gent gran. Perquè la pastilla, inclús la pastilla que és rosa, o la pastilla té forma de cor. Vull dir que ajuda molt.
Per exemple, la del colesterol, hi ha unes cases concretes que i com que el colesterol normalment, a veure, la simvastatina s'ha de prendre a la nit, perquè el colesterol, quan nosaltres el fabriquem més colesterol és a la nit, per tant, millor prendre... Els hi dono de color rosa, perquè així la rosita és la de la noche.
Ah!
Ja ho tenim apanyat.
És una manera de
reconeixement. La rosita de la noche.
Molt
la de dormir no se la deixen mai, perquè
clar.
La de dormir això sí que...
Oh, clar.
Adherència a tot podem fer... els estudis que vulguis, però l'has de dormir, l'adherència és fidelitat absoluta.
Total, total. I si una et va bé, ja no la deixes.
Ja no la deixen, per això et dic fidelitat absoluta. Diu, dormir con el mismo no lo sé, però con la misma pastilla que dormen todos.
Ben cert, sí, sí.
Parlant, Mercè, de la gent gran, degut a la crisi, heu notat que no arriba la medicina per qui la necessita de forma equitativa?
Mira, jo et diré una altra cosa, i ara em poso molt seriosa. A mi saps qui em preocupa en aquest sentit?
Sí.
Les parelles monoparentals amb una dona que treballa de 8 a 8, sí. Que paga l'escola dels nens i que, a més, té una patologia allà a sobre que de vegades no pot ni arribar a pagar la medicació.
Clar.
Jo d'aquestes en tinc, que vull dir que... Tires endavant i dius, mira, tira, ja m'ho arreglaràs quan et canvi. Perquè realment, a mi, vull dir, jo, gent gran, que no es pugui pagar la medicació d'una manera o d'una altra, s'acaba, tenen un topall petit, paguen poquet, al final acaben amb 8 euros, que, bueno, 8 euros no és cap problema, però vull dir, una noia que ha tingut un accident, que està amb una baixa laboral, que necessita productes relativament cars i que no li arriba... Ja et dic, vull dir, en aquest cas, parelles monoparentals o que ha tingut un càncer de mama...
Ui,
i que, vull dir, vaig pensar en casos, vull
clar,
dir, estic reproduint casos reals. I que, bueno...
Costa.
En aquests moments hi ha un lloguer d'una casa, hi ha una canalla, hi ha un...
Hi ha molts gastos.
Com abans feia broma, ara no faig gens ni mica.
No és molt seriós,
perquè d'aquests casos n'hi ha, i aquesta gent, a més, s'està jugant molt, perquè, vull dir, les medicacions moltes vegades significa tirar endavant amb unes garanties davant d'aquella malaltia, o tindrà que anar trampejant, i aquest trampejant a lo millor a la llarga li acaba passant factura.
Clar. No, i a més que els medicaments, amb segons quines enfermetats, són crucials, els tens que seguir prenent.
I la dona treballadora...
Sí, i van són cars perquè no tenen bonificació.
El descompte que té un pensionista.
Correcte.
Estan pagant una aportació molt important, que aquella aportació, a lo millor, un avi amb una situació... diguem-ne...
De jubilat, ja paga un altre import.
Paga 8 euros amb algú al mes, al final de mes ja els medicaments ja li surten gratuïts, ja té una noia treballadora que potser el sou és un sou quasi baixet. Igual que una mala pensió, està pagant un 40% de la seva medicació, o un 30%. Clar, un 30% sobre, depèn de quins valors...
És molt alt.
És que hi ha productes que et valen 60 i 70 euros. Igual, si tu d'això tens que comptar, tens que pagar 30 euros per un producte.
És una fortuna.
Per seguir vivint, vull dir, per seguir tan bé.
Exacte, o que has tingut un accident i estàs... Ja us dic, estic pensant en casos concrets. Vull dir que
els estàs veient i els estàs tractant el dia a dia.
Els estic posant cares. Ha tingut un accident, que estan en una baixa, que estan en d'allò, necessiten medicació per poder recuperar d'alguna manera aquest d'allò. I clar, precisament perquè aquesta situació està en un...
Sí, sí. Està en una situació
important.
Molt vulnerable, sí, sí.
Exacte. Estem en una societat, jo crec, que hi ha dues parts molt vulnerables.
Sí.
Una és la gent que no treballa ja i no té aportació.
Exacte.
I després la gent que treballant té una aportació monetària que no li permet, depèn de què.
Exacte, que no arriba.
Exacte.
Sí, sí.
I la salut, Uria, salut i ensenyament amb un...
I la salut et mou el motor, vull dir, si no estàs bé no pots fer res. Vull dir que tindria que ser algo prioritari, però com prioritari ja t'ho posa la societat, que és pagar el lloguer, pagar el que sigui, pes el medicament, doncs, bueno, mira, l'allargaré, o més de prendre dos, prendré una, no? Ja no fa el mateix efecte, però, bueno, és que no arribes a tot, sí, sí. No, i és trist, El que passa que... Hi ha professionals vostres, de farmacèutics, que realment esteu tirant endavant una tasca super, super important.
Segur que el 99% en aquest sentit està fent un sobreesforç perquè això es noti menys.
Segur.
I després hi ha associacions també.
Evidentment.
Una oncolliga, per exemple, que està molt implantada a la zona del Vallès i per aquí, que amb noia d'aquest problema de càncer que no arriba, vull dir, li fa una ajuda a l'Associació Espanyola del Càncer. També, però són patologies concretes. Per exemple, sí. El càncer està... tens vies en els quals quan tu veus que hi ha un problema així pots dirigir, però hi ha altres malalties, doncs això...
Que no hi ha associació, l'associació és molt,
no és potent,
molt petita.
No és potent ni no està és potent, tan exacte. Arraigada...
I tampoc pot ajudar tant, perquè
exacte.
No tenen recursos per
no,
ajudar
ni tenen
tots.
Recursos ni moltes vegades tenen un conveni que empari aquesta ajuda, perquè aquesta ajuda, a veure... Oncolliga, l'Associació Espanyola del Càncer, ja et dic, n'hi ha diverses, vull dir, igual com abans deia una cosa, dic l'altra, però d'alguna manera això està amb un paraigua, amb un conveni, amb un marc de qui es paga, què no es paga, què ajuda, doncs això, vull dir, potser doncs les pomades de la pell no li pagaran.
Clar.
Però si és una pomada deguda a una radioteràpia que li ha provocat una cremada, que no
Clar.
Sé què, que necessita una crema d'aloe i ella no se la pot pagar, l'associació, en aquest cas, vull dir, però clar, algú ha de dir el que sí, el
sí,
que no,
sí,
com va.
Sí, sí,
amb el càncer està, ja et dic, hi ha associacions que porten...
No, i l'Associació contra el Càncer de Barcelona fa molt bona feina, no sé si
el
coneixes, però fa molt bona feina. Va estar amb nosaltres fa dos dimecres i olé tu, eh? Vull dir,
la nutricionista va estar aquí amb nosaltres.
Sí,
olé tu. També la directora de l'associació.
Sí. Home, hi ha altres associacions, pues, de psoriasis, tot això, que a vegades costa més.
Clar,
però,
perquè
bueno.
Això són associacions ja de, més d'acompanyament,
sí,
que no pas
sí,
d'acompanyament de la malaltia, d'acompanyament
ja.
Al cuidador. Per exemple, hi ha amb el cas d'Alzheimer, cada associació, per això us dic que
sí,
depèn
sí.
també molt de la malaltia, que tu saps on buscar uns recursos
sí.
que em depèn de què no els tens.
La Teresa, has dit una malaltia, la psoriasis, que, bueno, suposo que la Mercè ens ho dirà de... entren a la farmàcia, escolti, això que tinc aquí a la mà,
sí.
Com ho puc, quina pomada em puc posar,
sí,
no?,
sí,
a la psoriasi.
Sí.
El que passa que el psoriàsic és un malalt crònic.
Crònic.
És una malaltia que
sí.
porta... o sigui,
mores amb ella.
És tota una trajectòria exacta.
Sí, sí. Clar, però
que,
vull
a
dir...
més a més, l'has d'anar vigilant,
molt.
Perquè a la psoriàsis hi ha graus de psoriàsis.
Sí,
vull dir, tens psoriàsis molt banals, amb una
sí,
mica així,
sí.
que són quasi, jo diria, estètiques,
residuals,
i que
sí,
em perdonin
correcte.
El psoriàsic. I ha, però realment el seu problema és estètic, i hi ha psoriàsics
molt.
Que... pot ser molt greu, la psoriasis.
Molt greu.
Per tant...
Inclús verma molt l'autoestima, perquè com és molt
clar.
Visual, pues,
l'estètic
també.
Depèn
no
de tot el que vagi molesta, tocant. Vull dir que totes les malalties aquestes cròniques, normalment, a darrere ja hi ha tot un diagnòstic.
Sí.
Però sí que, de vegades, el primer signe d'alerta el detectes a la farmàcia, per això, perquè et ve a buscar una pomada, perquè...
Perquè li pica
coses...
o li ha sortit
clar,
una...
Sobretot, suposo que quan debuta la malaltia.
Exacte, perquè això debuta un bon dia.
Sí.
Tota la vida ha estat bé, potser sí, que tenia
sí,
una mica...
Sí,
i de repente,
cop i volta,
un
brot.
I aquest sí. coses, i,
sí.
i mira, i és que quan el veus, dius, ui, aquí ja no posem més crema hidratada,
no,
això te'n vas al dermatòleg no. ja, perquè...
Això no és un eczema,
sí.
això
exacte.
És més gran.
Clar,
algú
que
ha de diagnosticar.
Clar.
Ben cert.
Però que els primers segur van veure-ho... Són els farmacèutics, la psoriasis.
Segur,
el debut,
segur,
quan comença
segur.
Aquella cosa que fa picor
sí.
i que...
És que
sí,
jo
sí.
crec que és una figura pues, molt important a la societat, sí. els farmacèutics.
I estic d'acord amb la Mercè que més de 1.000 vegades han de dir al dia anar a conduir el malalt al metge.
Segur,
perquè, clar, ells no
segur.
Poden... Però que entra molta gent a dir que em pot donar palatós o que em pot prendre, em sembla que no em trobo bé, que tinc
totalment.
Mareig. Segur.
Jo sóc un d'ells.
Sí.
Sí, sí.
Jo crec que som tots.
Jo tinc tos, escolta, que em dones, que tinc
sí,
tos.
Sí, jo també.
No? Sí.
Molt bé, doncs...
Mercè, ha sigut un plaer estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
T'agraïm molt la teva aportació i el teu temps. Per nosaltres ha sigut molt important. Moltes gràcies, Mercè.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre que vulgueu, només teniu que dir-m'ho.
Molt
moltes
bé,
gràcies.
Et contarem amb tu en altres
gràcies.
Ocasions. Moltes gràcies.
Sí. Molt bé, doncs, bueno, hem vist ben bé el que hem de fer amb una farmàcia i què no hem de fer, eh?
Sí, ben
realment
cert.
Fan una gran tasca, com hem dit al començament.
Un servei impagable, això és cert. Un gran servei al ciutadà, sí.
I nutricionistes, doncs, bueno, ojalà que aviat en tinguem a la Seguretat Social.
la Seguretat Social o bé a les farmàcies que s'animessin pues, bueno, a donar sí, aquest servei.
És veritat el que deia el Ramon, que cada vegada se'n veuen més a les farmàcies.
Sí, correcte.
Sí, sí. Home, a lo millor us trobeu com han fet amb els dentistes, que l'Ajuntament de Barcelona munta un...
Sí, sí, és que són dos disciplines.
Bueno, estava sortint l'altre dia al diari de que a l'any no sé quin, l'any 20, hi haurà un percentatge molt elevat d'homes obesos i de dones obeses.
Això és una despesa.
Cada vegada són més.
I és un problema greu, tant sociosanitari.
Àngels, Mercè, com hem despedit ja, Teresa i Ramon, gràcies per haver estat aquí. Bueno, Teresa no, Teresa, ens veiem dimecres que ve.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Adéu.
Adéu-siau. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.